Sabies que Felix Mendelssohn era un enamorat de Hawaii i que fins i tot va formar una banda de música amb sonoritat hawaiana?
A Catalunya Música tenim 7 de sons.
Per aquells que encara teniu la boca oberta després de descobrir el gust de Mendelssohn per la cultura hawaiana, tranquils, aquesta afirmació és totalment certa, però té una trampa. Haureu d'estar ben atents perquè no us la descobrirem fins al final del programa. I és que avui la cosa va d'ukuleles i, sobretot, de la seva versatilitat i possibilitats pedagògiques a l'hora d'acostar la música als infants. En els darrers anys, l'ukulele s'ha convertit en un dels protagonistes de les classes de música de les escoles catalanes. És lleuger, barat i relativament fàcil de tocar. A més, el seu so amable i alegre de puça saltadora el fa molt proper als nens i nenes. Avui en parlarem amb dos dels màxims responsables d'aquesta revolució, els pedagogs i músics Violant Olivares i Eduardo Hernández. A la selecció musical, és clar, tindrem ukuleles de moltes menes. Fins i tot sabrem com sona l'avantpassat d'aquest instrument. Però, a banda, avui també us volem parlar del Tarala, un festival bianual que se celebra a Granollers i que reuneix famílies i professionals interessats en la pedagogia musical. Si teniu 7 de sons, comencem!
Juga i comparteix la música. 7 de sons. Amb Esther Plana.
L'ukulele és un instrument petit amb una sonoritat molt concreta que enamora fàcilment músics ben diversos. És el cas del guitarrista del grup Pearl Jam, Eddie Vedder, que el 2011 va presentar un disc de versions titulat Ukulele Songs. Hi trobem peces de molts estils diferents com aquest Dream a Little Dream of Me, que hem escollit per començar el programa d'avui.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Hold me tight and tell me you miss me. 'Cause I'm alone, as blue as can. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on. Oh, craving a kiss. I'm longing to linger till dawn, yeah. Just saying this, oh, sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
L'interès per la música acostuma a començar així. De fet, abans de néixer, ja hi sentim. I el so més estimat pels nounats és aquest. Els infants tenen 7 de sons.
Des de fa una mica més de 5 anys, les escoles catalanes, tant les d'educació obligatòria com les musicals, estan experimentant una petita revolució. És petit, molt lleuger, força barat, i quan n'aprens comença a sonar bé força ràpid. Tot plegat fa que l'ukulele, que en hawaià significa puça saltadora, sigui una gran opció per a les classes de música. A l'estudi del 7 de sons, avui hi tenim dos dels màxims responsables pel que fa a aquesta revolució de l'ukulele en l'àmbit educatiu. Han creat un mètode fàcil, diferents materials didàctics i sort que l'ukulele és un instrument tan lleuger perquè no paren d'anar amunt i avall impartint cursos i tallers tant a mestres com a famílies. Ells són, esclar, la Violant Olivares i l'Eduardo Hernández. Benvinguts els dos al 7 de sons.
Moltes gràcies, Esther.
Hola, bon dia.
Els dos sou llicenciats en guitarra.
Sí.
Recordeu quan va arribar l'ukelele a les vostres vides? Va ser un amor a primera vista. Què us va enganxar de l'ukelele?
Clar, nosaltres vam començar com a estudiants de guitarra, perquè, òbviament, l'ukelele
no havia arribat
encara aquí, i no hi ha encara llicenciatura en ukelele, malauradament. Però el 2014 vaig començar a treballar al Pepa Colomer, a l'Institut Escola Pepa Colomer, i allà vam iniciar un projecte de transformació a través de les arts amb una orquestra escolar sota el paraigües de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, que era el projecte Interseccions, en què s'ajuntaven entitats culturals de la població per entrar a les escoles. Uh-huh. I en aquest cas vam crear l'orquestra Entre Cordes. I aquesta orquestra estava constituïda per violins, contrabaixos i ukeleles. A partir d'aquí va ser quan va començar més intensament. Ja l'havíem trastejat una mica abans, però a nivell educatiu va ser aquest el punt d'inflexió.
En aquell projecte, per què us vau decidir per l'ukelele?
Doncs perquè l'Escola de Música del Prat, l'Escola d'Arts en Viu, actualment, ens va oferir d'introduir el violí i el contrabaix amb dues mestres que venien de l'Escola Municipal de Música. Uh-huh. I ens faltava, doncs, com la tercera pota que fes com el paper més harmònic. I vam pensar que l'ukelele, tant per la seva qualitat harmònica com pel seu preu, també era assumible.
I per la seva facilitat, també.
Sí, també, no? És el que dèiem, sí. No? Que és un instrument que ràpidament acaba sonant bé, no?
Sí.
Hi ha contextos grupals que has de trobar l'èxit més o menys fàcilment.
Clar.
Perquè, bueno, són contextos difícils en què l'alumnat necessita créixer en autoestima ràpidament. Doncs era un instrument que ens vam pensar que era molt vàlid.
Després recuperarem aquest projecte perquè m'agradaria una mica que m'expliquéssiu una mica com va anar. Però, clar, perquè ens en fem la idea. L'ukelele té un so molt característic. És tendre, és brillant, és alegre. És un instrument, doncs, amb una sonoritat molt alegre. I és un so amb unes característiques que potser el fan molt proper als infants, no? O sigui, és molt fàcil que els infants s'enganxin a l'ukelele.
És un instrument petitonet que, a més, és molt atractiu. Uh-huh. Aquesta atracció que fomenta, perquè són de coloraines, sempre hi ha un color que els atreu més, uh-huh. O si són de fusta natural també, No cal que siguin de colors, però és un punt d'atracció cap a l'infant, que el fa veure com si fos una joguina, tot i que és un instrument de veritat. I això també és un punt bonic, perquè no és un instrument de joguina.
I de cara també al timbre, com menciones, és un instrument atractiu que, bueno, és molt proper a aquestes edades primerenques.
Uh-huh. A partir de quines edats creieu que és bo ja començar a introduir l'ukelele?
Nosaltres, en context d'escola de música, l'introduïm a partir de 2 anys i mig, 3.
Són molt petits.
Molt petitons, sí. Acompanyats amb la família, òbviament.
Uh-huh.
I en context escolar, a partir de
primer de primària.
Uh-huh. D'acord. Aquests tallers que dèieu al principi, els de 2-3 anys, sempre hi ha d'haver, doncs, la família en allà.
Sí, sempre hi ha d'haver el papa, la mama, o tots dos, o l'avi, o l'àvia, o qui sigui. Els que fem en context d'escola de música, que entenem que són grups reduïts.
Clar.
Sí, perquè llavors jugues la cançó, la cantes, la prens en moviment i també amb ajuda dels colors, que després en parlarem.
Sí, després en parlarem, sí. Perquè hi han diverses facilitats, no? L'ukelele, a banda de que és un instrument fàcil ja de per si, doncs heu anat introduint algunes facilitats que fa que encara sigui molt més proper i això, no? I que els infants puguin tocar-lo i que soni bé de seguida, i això és molt important.
Sí, perquè en contextos grans, que normalment on treballem, escoles o instituts, els grups classe són grups grans i necessites tenir el màxim de codis i de llenguatges en joc, perquè tothom aprèn de maneres molt diferents. I, clar, el color és una cosa que ajuda a molts infants.
Que arriba ràpid, no? Uh-huh. Es pot descodificar molt fàcil i, per tant, doncs, saben què han de fer.
Sí.
Tornem a aquesta iniciativa que vau endegar a l'Escola Pepa Colomer del Prat de Llobregat el 2015. Uh-huh. Allà va començar, doncs, aquest projecte, la Entre Cordes, aquesta orquestra, que va acabar, al cap de 4 anys, va acabar tocant amb l'OBC.
Sí, va ser molt fort.
M'imagino que pels infants i per vosaltres mateixos devia ser com una experiència brutal, no?
Sí, jo crec que és el top dels projectes artístics en els quals hi hem estat involucrats. Uh-huh. Va ser un procés d'un any i mig, 2 anys, des de la prèvia, tota la preparació de l'alumnat, amb el professorat, tota l'adaptació de les partitures... Bueno, va ser un procés llarg, no va ser un arribar i moldre, sinó que des que ens va arribar la partitura de la Mariona Vila, doncs com vam fer les adaptacions pels violinistes, pels contrabaixistes, pels ukulelistes, com buscar les estratègies per introduir una composició contemporània, que era una suite, a més, no era una peça de 2 minuts, era una suite de 20 minuts, o 15. Llavors, tot el procés va ser molt llarg.
I que, a més, els nens no es porten l'instrument a casa seva a practicar, no, sinó que solament practiquen durant l'estona que estan al col·le, cada setmana.
Sí,
aleshores, has de pensar molt, molt bé didàcticament com
organitzar-ho, això, no? Perquè sí, no podran practicar ells en solitari.
Sí, és un contrarrellotge. Va ser...
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Però, clar, la sensació d'estar allà tocant amb l'OBC... devia ser...
Sí, sí, sí.
Les cares eren d'al·lucinats.
I, a més, hem de dir, no?, doncs això, que l'escola Pepa Colomer... és d'alta complexitat.
Sí,
i per tant,
màxima, de fet.
Màxima complexitat, per tant, clar, per aquells infants, aquella situació,
sí,
clar, allò els obre moltíssimes portes.
Sí, sí, sí. I poder venir les famílies a veure'ls, entrar a l'Auditori de Barcelona en un cap de setmana de programació habitual de l'OBC. Era una peça que s'incluïa dins del programa de l'orquestra. I van actuar divendres, dissabte i diumenge.
Sí. Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, quina situació més reconfortant, sí, i satisfactòria per tots, sí, aquells infants i les seves famílies.
A més, acompanyats amb l'Elisenda Carrasco, a la part vocal... Mm-hmm. Bueno, va ser un luxe de veritat.
L'Olga Ponce també amb el moviment.
Sí, l'Olga Ponce, que ens va fer tota la coreografia, mm-hmm, del projecte Muse, vull dir que vam connectar també altres projectes, gent d'entitats del Prat que ens van ajudar amb tota la creació de la imatgeria festiva, del Gall de Foc, mm-hmm, perquè era el títol de la peça.
Sí.
Bueno, va ser un...
Un projecte global, o sigui, sí, no solament musical, sinó...
De fet, començava això, no?, connectar arts, que això,
sí,
també,
sí,
això també era important.
Sí.
Al principi de tot, que l'ukulele doncs ha experimentat com una mena de revolució, de fet en moltes escoles s'està canviant la flauta dolça, que era el típic instrument també molt assequible de preu i molt fàcil, molt transportable, no? I per tant era l'instrument amb el qual s'aprenia música des de fa molts anys,
sí,
i això està començant a canviar. Va ser molt arrel del Covid també, perquè doncs per les normes sanitàries era molt més fàcil netejar l'ukulele, evidentment, no? I això doncs, clar, va portar que fos necessària una metodologia. I aquí és on entreu vosaltres, que vau començar a crear aquesta metodologia a partir de l'experiència que portàveu des del Prat del Llobregat.
Sí, tal qual, va ser així. Nosaltres en cap cas volem substituir, o sigui, que l'ukulele sigui un substitut, sinó que sigui una suma, que cada vegada entrin més instruments a les aules de música. Com més diversitat d'instruments i com més elements tinguis per fer música, doncs és molt més enriquidor a les sessions, i pel professorat, òbviament, i per l'alumnat.
Més encara,
que tinguin la possibilitat d'aprendre a tocar instruments de placa, flautes, ukuleles... obre un ventall de possibilitats a nivell melòdic, harmònic, rítmic. Vull dir, que abans teníem, amb sort, teníem alguns panderos, triangles, caixes xineses. Amb sort, si t'ensenyaven una mica a tocar la flauta.
Sí.
I amb molta, molta sort si tenies alguns carillons, xilòfons o metalòfons.
L'ukulele, per les seves característiques, aporta la melodia, el ritme i el poder cantar i acompanyar-se amb ell.
Sí.
És un avantatge que amb altres instruments no ho tens.
Exacte. És un instrument molt complet, no?
Sí.
O sigui que a nivell d'aprendre música pots aprendre moltes vessants diferents, no? És molt més fàcil adquirir, doncs, allò que diem ara, les competències bàsiques, no? El ukulele ho fa molt més fàcil.
Sí, és molt rentable, a nivell competencial, perquè, clar, ho tens, és un tot en un.
Clar.
Sí, pots treballar totes aquestes parts.
Anirem descobrint quina és la metodologia, almenys, si més no, doncs, com l'estructureu i quines estratègies feu servir, no? Però, abans de res, per poder fer aquesta metodologia i poder portar els ukuleles a les aules, necessitàveu un repertori en català, en castellà, i no hi era. I aquí, doncs, va haver de fer un bon repertori.
Sí, això... Sí.
Bueno, això va ser a partir del parón que vam tenir, que això va ser important per nosaltres, perquè normalment en el dia a dia d'estar durant classes no tens el temps suficient per ser creatiu, per dir-ho d'alguna manera, i tenir temps per
vas a contrarrellotge.
Sí. I vas traient les coses, però aquest parón sí que ens va servir per organitzar tota la metodologia, crear cançons noves... també va ser com un impuls per la metodologia, per aquest temps que et donava de... Bueno, ja fortuna, som parella i aleshores...
Clar. Era més fàcil. Érem a casa junts.
Érem a casa junts.
La bombolla estava feta.
Sí.
Una de les primeres coses, a banda de fer això, no?, de tenir aquest temps per fer el repertori, doncs una de les primeres coses que vau fer doncs, és estructurar-ho. No? El primer que proposeu en l'aprenentatge de l'ukelele és fer una aproximació a la música sense l'ukelele a les mans i fent l'aproximació des del cos. Expliqueu-me una mica això.
Això és com totes les metodologies actives. La música sempre entra primer pel cos i s'ha de cantar, s'ha de ballar, s'ha de sentir primer amb el cos, que és el nostre primer instrument, però això no ho diem nosaltres. Això ha estat així, tots els grans i grans pedagogs i pedagogues així ho han compartit. I llavors, perquè és la manera natural, és la manera més orgànica que entra la música. I després sempre hi ha el traspàs a l'instrument. Sempre és la fase prèvia, sempre és el cos, després és l'instrument.
Clar, això és la primera fase, però després proposeu que un cop ja teniu l'ukelele a les mans, no parem de moure'ns.
Clar.
Que això és el que ens podria sorprendre, perquè, clar, proposeu fer coreografies mentre es toca. Això no pot despistar una mica, o encara, al contrari, ajuda?
Ajuda a connectar més coses. Perquè les neurones estan allà fent guspires.
Ara he d'anar cap al costat, però he de tocar cap aquí. Déu-n'hi-do.
Ajuda a coordinar. Què fem? Simplifiquem. Quan hi ha moviment, se simplifica tècnicament.
D'acord.
Sempre hi ha una compensació, de la mateixa manera que quan tu dificultes a nivell tècnic una de les mans, l'altra s'ha de facilitar. No pots... Això, per exemple, Ireneu Segarra, Codali, ja ho feien, no? Separar dificultats. Si estem fent una dificultat melòdica, doncs no n'hi posem de rítmica i viceversa. Doncs en aquest cas, si tècnicament la mà esquerra, que és la que posa pels dretans, la mà esquerra és la que posa els acords o dificulta amb una sèrie de notes d'escala, doncs l'altra fa un punteig molt senzill o un rasgueig molt senzill. I quan hi ha moviment, doncs intentem que sigui molt fàcil.
Bueno, i és aprofitar aquesta característica de l'ukelele, que és petit i que et permet abraçar-lo i moure't. O sigui, i bueno, és integrar-ho en aquesta... visió de moure'ns, cantar, fer música...
Cantar, ballar.
Fer música amb tot el cos.
Sí.
No només amb el cap de què he de fer amb els dits, no? Suposo que això, de cara als infants, és molt més agradable, no? Perquè els infants són així.
Necessiten moure's.
Necessiten moure's, per tant, és molt més fàcil, no? Doncs que estiguin connectats a estar tocant i a fer la coreografia, que per ells sigui molt més natural.
Hi ha una cosa que també passa, i és que hi ha errors. Que t'equivoques.
Evidentment.
Que un gira cap a un costat, un gira cap a l'altre, però ens fa riure. Clar. I això és molt bo que passi. Perquè llavors canvies el concepte de l'error.
Aturem un moment l'entrevista per sentir un dels instrumentistes d'ukelele més reconeguts d'arreu del món, Jake Shimabukuro. Nascut a Honolulu i amb una important tradició musical familiar, Shimabukuro s'ha fet famós pel seu virtuosisme i per combinar en les seves composicions elements de la música clàssica amb el jazz, el funk, el folk, el bluegrass i fins i tot el flamenc. Ho comprovem en aquest Galloping Seahorses que trobem en el seu disc Nashville Sessions.
Seguim ara al Set de Sons descobrint més possibilitats pedagògiques de l'ukelele.
Set de Sons. Deixa't sorprendre.
Evidentment, es nota com a pedagogs doncs, esteu formats en Orff, Schulbeck, amb Irineu Sagarra, amb Gordon, amb Suzuki, i en aquest mètode d'ukelele doncs, ho apliqueu tot. Uh-huh. Un altre fet bàsic, per exemple, és que els nens i les nenes doncs, proposeu que aprenguin per imitació, per observació, i fem servir molts materials manipulatius, oi?
Sí, de la mateixa manera que aprenem primer a parlar i després a llegir i escriure, que és el procés que a vegades en les escoles de música
feia com al revés, no?
Sí, sempre hem après a partir de la partitura i a llegir la partitura, per tant estàvem com molt limitats a nivell instrumental perquè la nostra limitació de lectura també ho era. Clar, en aprendre per imitació i amb aquests codis no convencionals, doncs ajudar que de seguida estiguis fent música. Amb res, cordes de l'aire, amb quatre notes, amb dues. I puguis ja improvisar i puguis crear.
Això és molt important també, sobretot perquè estem parlant d'infants, no? Que també els agrada molt expressar-se. Per tant, per ells és una motivació extra.
De fet, amb la primera cançó que toquen, la Puça Saltarina, que tenim la llicència, de... Sabem que és saltadora, però no ens rimava amb ballarina. Llavors vam fer aquesta petita llicència. Puça Saltarina? Sembla una ballarina. Amb aquesta primera cançó ja comencen a improvisar amb cordes a l'aire. I la segona, també, fan combinacions també de corda a l'aire. Vull dir, des del primer moment estan inventant i fent de compositores i compositors.
Tot això són diferents estratègies que feu servir doncs, per atrapar, no? Per enganxar. I d'altres que teniu a l'abast doncs, són les cordes de colors, que jo crec que també ajuden moltíssim. No, de fet, no ho crec, ho sé, perquè ho he vist en directe, això.
Sí.
És molt més fàcil, no?, amb les cordes de colors.
Sí. Nosaltres el Pepa Colomer no teníem cordes de colors. No havíem començat encara a veure aquestes... Perquè no sabíem ni que existien, De fet, són les Aquila Kids les que fem servir, que l'Aquila és una marca italiana i que tenen aquesta característica que realment ajuda moltíssim. I què passa? Que la DUA, el disseny universal de l'aprenentatge, diu que tot allò que sigui necessari per a algun infant és bo pels altres.
És bo per tot el grup.
Exacte.
Això també és molt important. Sí. No fem el grup més avançat i el grup que va més... No, tots junts, és bo per tots.
Sí. Sí, sí, sí. I després es poden fer adaptacions multinivell, dins l'aula, però totes les adaptacions que tu facis a nivell gràfic, a nivell visual, a nivell de codis numèrics, totes aquestes adaptacions, si ajuden en alguns, i alguns ho necessiten realment per entendre-ho, segur que és bo per tothom. Llavors,
és una, són mesures que ajuden perquè ningú es quedi enrere, que això també és una consigna que tenim, que anem tots junts, tots a la una.
Sí. Aquesta consciència de grup, que això també està molt bé, perquè abans dèiem, no?, abans aprenia l'instrument d'aquesta manera... Clar, abans aprenia l'instrument molt des del punt de vista individual.
Molt individual, sí.
Què he de fer jo, no? I, en canvi, la música és tot el contrari. Sí. De fet, la música va néixer per comunicar-nos. No té cap sentit fer-la de manera individual. I així doncs, aprendre-ho en grup i tenir la consciència de grup aporta moltíssims avantatges, no només a nivell d'aprenentatge musical.
Sí, són tantíssims que... a nivell d'atenció, de concentració, de gaudi, d'esforç col·lectiu, de reptes, de veure'n tots els beneficis de quan ens ajudem els uns als altres.
De saber estar.
D'escoltar. Escoltar-me a mi, d'escoltar l'altre.
De prendre la consciència que hi ha un nosaltres abans d'un jo.
Moltíssimes coses que ens porta l'ukelele. Molts instruments, però l'ukelele també.
Sí.
Abans parlaves de les complicacions una per una, no? Les dificultats les repartim i si doncs, estem movent, no? Doncs, potser no ho farem tan complicat. No? I a banda, també una de les coses que teniu molt clares és que l'aprenentatge amb el reforç positiu és molt millor. No? I està sempre pendent de que l'infant trobi aquest reforç positiu.
Sí, i la consciència de l'encara. Encara no em surt això, de que introdueixin molt l'encara.
Ja em sortirà.
Ja em sortirà, i entre tots sonarem bé. Que això és important, que encara no em surt aquesta posició, però entre tots sonem bé. No sabem com, però sonem bé. Perquè cadascú va posant el seu granet de sorra. I aquesta consciència de no tenir aquesta pressió de que m'ha de sortir el primer dia i en el primer minut, de que tot és un procés, però que entre tots és molt més fàcil i ens sentim més acompanyats, doncs és molt bonic.
Clar, això d'alguna manera despressiona l'infant, però també despressiona el docent, no? Perquè el fer la música en grup també pot agafar la partitura i dir, doncs mira, aquest acord el tocaran aquests, aquest acord els tocaran aquests, i llavors entre tots fem tota la partitura. I això...
Sí, de fet ho fem amb moltes cançons, que repartim tota una roda harmònica, per exemple, que hi ha infants que encara no poden fer els quatre acords de la roda. Doncs fem quatre seccions i cadascun toca un, però entre tots ja la muntem. Això és aprenentatge cooperatiu a tope.
No, i a banda, això també, a nivell d'aprenentatge musical, també fa que estiguin pendents de l'estructura.
Sí.
I això també és un aprenentatge bàsic, no?
Es visualitza molt clarament les parts i en cada moment què ha de sonar. Encara que jo no ho pugui tocar tot, però sé que està sonant això. I en el moment en què ja vagi adquirint les destreses, ja ho integraré, però tinc molt clara l'estructura de la peça.
Sí, també treballem tots aquests elements musicals d'estructura, no solament amb l'ukelele, sinó buscant...
De manera integral.
Recursos d'altres metodologies de moviment, però sense ukelele, o percussió corporal. O sigui, no solament és l'ukelele, sinó que intentem integrar totes les ajudes que puguin tenir les altres metodologies per aprendre música.
O sigui que, clar, no només aprens una cançó i l'aprens a tocar amb l'ukelele. Jo sempre, els cursos de formació de professorat, sempre ho diem. No és només aquesta cançó que poso un dit, sona, rasco així i ja. Sinó és tot el que pots fer a partir d'aquesta peça. Tot el context que li pots donar, tot el que pots aprendre, doncs, jo què sé, si fas un blues amb do set, doncs tens tot un aprenentatge de què és el blues, de per què aquest només es toca amb un sol acord, o sigui, tot el context cultural, i a més, doncs, conceptes d'harmonia, des de 6 anys ja pots dir, vale, estic posant el ditet aquí, però llavors, quines notes està tocant l'ukelele, sol, do, mi, i aquí un si bemoll, què és el si bemoll? Llavors, integres com molts conceptes.
Clar.
O sigui, no és només la qüestió tècnica i rascar-la i que ja soni, sinó tot el que pots aprendre a partir de cada cançó.
Passeja de puntetes, salta i salta, no camina.
M'imagino que els docents que ja han fet formació amb vosaltres us estan també donant feedback, no? I com estan aplicant això a les escoles?
Clar, nosaltres posem la llavoreta. Però això, sempre diem que nosaltres posem la llavor, posem una mica de llum a la foscor, perquè dius, com puc aplicar el nou currículum en l'OMLOE i totes aquestes pràctiques, no?, que ja fem, com estan incloses aquí?
Doncs
nosaltres intentem de posar llum i diem, ei, ho estem fent bé, estem fent tot el que diu el currículum.
Les competències bàsiques estan
totes
adquirides.
Les específiques, els sabers, les transversals i totes. I són totes i més. Però sí, és important que ells se sentin empoderats per poder-ho després aplicar.
I una cosa molt que ens agrada molt que en els feedback que rebem, que és que ho troben que es pot aplicar i que funciona, que això ens agrada moltíssim, que ens diguin, perquè al final fas la feina, nosaltres ho portem a terme, però si altra gent ho porta a terme i li funciona també, és
molt agraït.
És molt agraït.
Clar, sí. I veure... funciona des del minut 1, o sigui...
I veure que els infants, doncs, els estimula, els motiva per, doncs, estar a la classe de música amb un somriure, evidentment, doncs això segur que és...
És molt gratificant.
Segur.
És molt gratificant per nosaltres, quan el professorat, que és bàsicament amb el col·lectiu amb qui treballem més, a part dels infants, òbviament, tota la feina que fem amb professorat, treballem moltíssim, fem moltes formacions. Estem tot el dia. Però això és el principal aliment per continuar creant repertori.
Que després es puguin fer trobades d'ukelele.
Exacte. Aquí anava jo, ara. Segur que a la primera trobada que vau fer el maig aquest 2024, doncs vau encetar aquest format, una trobada de diferents escoles. Segur que hi havia molts somriures.
Sí.
A més, ens van desvirtualitzar, que deien les mestres, perquè ens veuen a les pantalles, perquè tenim també pues, totes les formacions online i, sí. I això, i els infants ens veuen a les pantalles digitals de les escoles i va ser, com, va ser bonic. Trobar-se tots junts, cantar tots junts un mateix repertori, clar, no és el mateix que tu cantis sol, que cantis amb 25 o que cantis amb 200 infants, el mateix. És com un subidón bastant important. Va ser molt bonic, aquella primera que trobada.
Això va ser amb les escoles d'Horta-Guinardó, si no m'equivoco.
Sí.
La idea és expandir-ho, això?
Sí. De fet, després vam pujar xarxes, allò, alguna fotillo, i ja ens van començar a dir, nosaltres també, també volem, vull. També volem, com ho podem fer? I ja hem començat a fer alguns... respondre algunes trucades que ens han dit sí, sí, perquè ho volen posar en marxa. Sí, perquè realment hi ha molts centres que ho estan fent. I de la mateixa manera que es fan trobades de cant coral, doncs és bonic que es pugui fer... I també d'ukeleles, perquè és molt divertit i bueno, tot allò que sigui aplegar infants, que sàpiguen que estan connectats amb un repertori comú i amb uns instruments en comú, és molt... Bueno, és sortir de la teva escola.
I tant.
I tant, amb altres. És fer xarxa, és fer comunitat. Xarxa.
Exacte. Clar, això, com dèiem, és una revolució, la de l'ukelele, que està entrant a les escoles, de les escoles catalanes, però no només a les catalanes. Em sembla que això s'està expandint en el territori. Mm.
Bueno, de fet, no som l'única experiència que hi ha. I, òbviament, per exemple, a la zona de tota la zona de València, Alacant, hi ha tot un col·lectiu que treballa en secundària, que són els Tuque Banda, que també tenen un projecte per secundari que és de cant coral i ukeleles i fan unes mogudes.
Sí, fan una trobada també molt, molt gran.
Important. Sí, sí, sí. Molt, molt gran, molt bèstia. De fet, ja estem en contacte, a veure si podem fer alguna cosa junts.
Evidentment.
Però, bueno, a Espanya ja estan començant també a introduir a les escoles i hem estat a Costa Rica també, hem fet formació online a Itàlia, bueno... Sí, de mica en mica.
Es va expandint aquest mètode de l'ukelele, ukelela. Però no és l'únic mètode que heu creat per portar la didàctica de l'ukelele a l'escola. Expliqueu-me què és el Kundeskool.
Ah, el Kundeskool.
Va ser abans que l'ukelele, ukelela?
Bueno, en realitat són projectes paral·lels. Mm-hmm. L'únic que és... bueno, són uns companys d'aquí del Vallès... Letter. Que tenen una empresa de fabricació d'ukeleles. I nosaltres estàvem buscant una empresa d'aquí...
Catalana.
Perquè de sèrie ja tinguessin les cordes de colors, que això és un hàndicap. O sigui, tu pots tenir aquesta idea, però si no hi ha on aconseguir, on trobar-los, o que pots trobar les cordes, però sempre és canviar les cordes, que ja sempre és un treball afegit.
És una feina afegida de moltes hores.
Aleshores, estàvem buscant una empresa que pogués fer això, i ells, sí, clar que sí, i aleshores, però podríem fer una plataforma per nosaltres poder oferir també a les escoles la vostra metodologia, i bueno, vam...
Durant la pandèmia ho vam enregistrar tot, ens vam tancar ja el nostre local.
Però bàsicament són projectes paral·lels, o sigui, és més o menys lo mateix.
És sobretot per oferir a les escoles que tenen ukeleles, doncs que puguin tenir a més aquesta plataforma gratuïtament i sense caducitats ni res, la tenen a més de comprar els instruments, doncs els hi regalen això perquè tinguin... Doncs és com una seqüenciació bàsica, un producte mínim viable, que poden fer des de mòdul 0 a mòdul 3, no? O sigui, tota aquesta progressió. I tenen videotutorials en què nosaltres parlem a l'alumnat i els expliquem, doncs, truquillos per fer això, per fer allò. I tenen els play-alongs també per tocar amb nosaltres.
Això seria, doncs, el que deia, no? Més o menys edats de... poder-ho aplicar a primària, també?
És primària i secundària.
Salta i salta, no camina.
I abans de continuar amb l'entrevista, ens aturem per assaborir una versió per a ukulele i clarinet d'una peça original de Django Reinhardt. És I'll See You in My Dreams, des del disc Wine Impression, de Julia Aimí i Josep Travé. I'll see you in my dreams.
Set de sons.
Jo ho deia al principi, sort que no, que l'ukulele és petitet i el poden transportar perquè no paren i van damunt i avall i tenen moltes formacions de mestres, també tallers en família. Però, a banda de tot això, també heu creat uns materials didàctics perquè podem adquirir i, uh-huh. i fer tot això a casa, no? Uh-huh. Diferents llibres. Explica'm una mica quins són.
Arran de la implementació a l'escola, de la introducció de l'ukulele, veiem la dificultat que hi havia, sobretot en el com començar. Uh-huh. Perquè tens allà uns instruments preciosos en què tots els infants volen llançar-s'hi a sobre per començar a trastejar-los, no?
Clar.
Però veiem que això s'havia de fer d'una manera amable, ordenada, de mica en mica, perquè, bueno, per transmetre aquesta cura de l'instrument i tot aquest amor, aquest aloha que li volem posar, no? I aleshores vam crear una història que, de manera natural, crees com a mestre i inventes molts contes. Ah. Vas presentant una cosa i vas inventant un fil argumental que ho va lligant tot. I això, cada vegada m'acudien més cosetes, amb tot el feedback també dels infants, en fer-lo, i vam, durant la pandèmia ho vam escriure bonic. Uh-huh. I vam fer aquest conte que es diu Amb el cor content, l'ukulele tocarem.
Que aquest és un conte, que hi ha partitures també, sí. Hi ha cançons...
És una dinàmica per presentar l'instrument, per presentar el context, d'on ve, fer una exploració sonora, però tot en el context de conte i teatralitzat, i cada escola s'ho pot fer seu.
Que es pot aplicar tant a casa, amb els pares, o també a l'aula, amb una proposta didàctica que està inclosa en el conte.
També teniu un recull de partitures, on hi ha la puça saltarina, evidentment.
És el hit.
És el hit, aquest, sí. I clar, això, com a família, ens pot ajudar doncs, a introduir l'ukulele, no només als infants, sí, sinó també als pares, no? Algun consell per fer-ho en família, per començar a tocar l'ukulele en família?
Pues està aquest altre cançoner per mans menudes,
sí,
que és un recull de 30 cançons, 15 de punteig i 15 de rasgueig per fer acords, que bàsicament estava pensat...
En principi per les famílies.
Sí, perquè a vegades li regalen un ukulele a l'infant i el pare diu...
I ara què faig?
Aleshores, bueno, és una part de la nostra metodologia, que és el nivell inicial, i amb el que comencem nosaltres també amb nens petits de 3 anys, de 2 anys i mig.
I a més es pot compartir el descobriment, no?
Sí.
Perquè doncs, si el pare o la mare no saben tocar l'ukulele, compartir-ho, compartir el descobriment amb l'infant encara ho fa més bonic, no?
Si tenen dos ukuleles és meravellós, perquè llavors toques, clar, fer música en família conjuntament és també, bueno, un vincle especial.
Sí, això passa molt en la nostra escola de música, en el nostre espai, que, bueno... El pare i el fill estan aprenent junts, o sigui, això també és un...
A vegades venen el pare, la mare i els dos germans, venen famílies en pack.
Sí.
Aquest espai que ens deia l'Eduardo és el Cui que Calli, que està a Barcelona, per
sí,
tant, que també doncs, feu formació, feu tallers per famílies, per tant,
sí,
tots aquells que vulguin... aprendre ukulele o venir-vos a visitar, doncs també ho podran fer.
Hi ha mestres a vegades també que ens demanen de venir perquè volen ser millors ukulelistes per ser millors mestres i utilitzar-lo amb més eines i més. Hi ha molts mestres que venen també.
Doncs ja ho sabeu, l'ukulele és una petita revolució que està entrenant a les
revolució,
escoles.
Eh? Diem la U, que és revolució.
La U, que és revolució, que està entrenant a les escoles, als instituts i també a moltes cases. Violant, Eduardo, moltíssimes gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
Our lips have met, our eyes not yet. You make me wait for you and I. I am a one. Oh, holly, holly, apa, hey, me, ama, ia, for you and I. I know, I na mai kapuana. Oh, holly, holly, apa, ame, ama, ia, for you and I, for you and I, for I and you. And for all them two, and all them three, and all them four, and all them five, six, seven, and eight, nine, ten, 11 again. Hey, good fun.
Aquest que hem sentit era, sense cap mena de dubte, un dels cantants i músics d'ukulele més famosos d'arreu del món i també més estimats a Hawaii. Més de 10.000 persones van assistir als actes d'homenatge arran de la seva mort. Israel Kamakawiwole, conegut com a Eith, va fer arribar al món de l'ukulele fins i tot al cinema, gràcies sobretot a la seva versió de Somewhere Over the Rainbow. Però més enllà d'aquestes peces més adaptades al gust internacional, Eith també va destacar per les seves composicions arrelades a la tradició musical hawaiana. Era el cas d'aquesta Hene Hene Kowaka, que traduïda seria El teu somriure és divertit. Un somriure que ens ha despertat l'ukulele, que en hawaià significa puça saltadora. Però saps d'on ve aquesta puça? Aquest instrument que sona és un cavaquinho, també conegut com a machete o braguinha. És d'origen portuguès, té quatre cordes i té forma de guitarra, però és molt més petit, cosa que el fa molt adequat a l'hora de viatjar. El cavaquinho va arribar a Hawaii a finals del segle XIX a bord dels vaixells de navegants portuguesos que viatjaven a les illes del Pacífic atrets pel comerç de la canya de sucre. Poc temps després, els nadius el van adoptar com a propi i fusionant-lo amb un altre instrument portuguès, el rajao, en van fer sortir l'actual ukulele. Sentim tot seguit una petita mostra de com sona el cavaquinho amb aquesta Dança das Floreiras.
Paulo Lameiro, musicòleg i pedagog.
La primera cosa que hacemos en la vida es escuchar. Hacer música con bebés no es solo una posibilidad, es una obligación.
Set de sons. Descobriments en família.
Com podem viure la música en família de manera senzilla? Quins recursos tenim al nostre abast? Cada setmana, al Set de Sons, us donarem idees diferents pensades per fer-ho fàcil i divers. Avui us portem un festival adreçat a professionals de la pedagogia musical, però també per a famílies.
Tarala és una trobada per celebrar la música com a element educatiu i terapèutic, reconeixent-la com un llenguatge imprescindible en la vida de les persones i especialment en la dels infants. És un esdeveniment que ofereix formació, presentació de materials i de propostes innovadores en l'àmbit de l'educació musical i també de l'educació en música. I la idea surt d'aquesta necessitat de crear un punt de trobada on els professionals, i especialment aquells que estan creant materials, projectes i noves metodologies, doncs puguin tenir un espai per presentar i compartir tot allò que estan fent.
Així defineix el Festival Tarala de Granollers la cantant i musicòloga Damaris Gelabert. Aquest certamen, impulsat per l'associació Tot Sona, normalment se celebra a principis de setembre de manera bianual. S'allarga un parell de dies en els quals s'ofereixen tallers, concerts, presentacions de materials didàctics, activitats de carrer i també expositors de materials musicals. Probablement, el que fa més destacable Tarala és el seu doble format. D'una banda, les famílies poden realitzar tallers de música amb alguns dels professionals més destacats de l'àmbit de la pedagogia musical a nivell internacional. I de l'altra, els mestres i educadors poden cursar formació amb aquests mateixos professionals. Gràcies a això, la formació passa a ser molt pràctica i vivencial.
Els professionals del món educatiu estan acostumats a fer molts tallers i cursos on són ells els que fan les activitats com si fossin els infants. I el que passa és que moltes vegades, quan intenten després aplicar allò que han fet amb els seus grups a classe, doncs no acaben de funcionar. Jo diria que totes les persones que han vingut a Tarala creuen que el fet de que els formadors ensenyin les seves propostes tenint al davant un grup d'infants, de famílies i també aquest grup d'alumnes professionals que observa i que també moltes vegades participa activament, doncs és una de les millors formes d'integrar el que el formador vol transmetre i també una manera molt efectiva i pràctica de recordar i d'aplicar després amb els seus grups el que han vist i el que han viscut.
Damaris Gelabert ens explica els criteris que utilitzen a l'hora d'escollir les propostes d'aquest Tarala.
Les activitats les escollim per diferents edats, incloent-hi tallers per embarassades, comencem amb els infants abans de néixer, i també tallers inclusius. Per nosaltres també tota aquesta part musicoterapèutica és molt important. I busquem formadors de renom, de tot arreu, que portin idees i propostes originals.
Tarala és, sense cap mena de dubte, una oportunitat única, tant per a les famílies com per als formadors, per descobrir noves maneres didàctiques per acostar la música als infants. A més, com a punt de trobada entre professionals de l'àmbit, també és un centre generador de produccions noves.
Des de les trobades Tarala han sorgit projectes preciosos, com l'edició de llibres, fins i tot la creació d'una editorial i altres iniciatives pedagògiques que han donat fruit i que s'han transformat en noves propostes de materials. I aquesta és també la idea, no? Crear un espai on descobrir noves idees i recursos, però també un espai on les idees es troben, evolucionen i poden convertir-se en recursos valuosos.
Tarala, un festival diferent i un recurs fantàstic per compartir la música amb els infants.
Set de sons. Omple'ls la vida de música.
I ara sí, és el moment de desvelar el misteri. Realment, Félix Mendelssohn era un enamorat de Hawaii i va formar una banda amb sonoritat hawaiana? Doncs sí, això és totalment cert. Però pot ser que l'autor, entre moltes d'altres, d'aquestes cançons sense paraules, fos un apassionat d'una cultura tan allunyada de la seva Alemanya natal? La La resposta a aquesta darrera pregunta és no. El misteri és fàcil de resoldre. La història de la música compta amb dos Félix Mendelssohn. El primer, tots el coneixem, és el pianista, director i compositor romàntic que va viure al segle XIX. El segon va néixer força després, l'any 1911, a Londres, i va fundar la Félix Mendelssohn Hawaiian Serenaders el 1938. Aquesta banda va donar a conèixer la música amb sonoritat hawaiana, molt adaptada als gustos europeus, a la societat anglesa i fins i tot va aparèixer en dues pel·lícules de cinema. Resol el misteri, sentim una mostra de com sonava aquest Félix Mendelssohn Hawaiian Serenaders amb aquest Goodbye Blues.
La Set de Sons és insaciable.
I fins aquí el programa d'avui, però si ho voleu, el Set de Sons us acompanya tota la setmana per podcast i al web de Catalunya Música. Ens podeu sentir també des de les diferents xarxes de 3Cat Cultura i ens podeu escriure al correu setdesons@3cat.cat. Avui, una puça saltadora ens ha portat a fer un viatge cap al Pacífic a bord de l'ukulele, però també hem descobert les possibilitats pedagògiques d'aquest petit instrument i la seva aplicació a les escoles i a la música en família. És evident, l'ukulele enganxa i ens porta a imaginar un món ple d'infants gaudint del fet de fer música. Us hi hem acompanyat Albert Joder als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir Set de Sons.